Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Cues de fins a dues hores a les oficines de Correus de la Creu Alta i Espronceda. Aquesta és la situació en què es troben molts sabadellencs des de l'aixecament de l'estat d'alarma. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Una situació que està provocada per la feina acumulada durant el confinament i pels horaris intensius que es fan en aquestes dues oficines tancades a la tarda. Els usuaris que volen recollir o enviar paquets han de fer llargues cues als carrers. Alguns entenen que la situació actual té danys col·laterals, mentre que d'altres volen que reforcin els sistemes.
La situació que estem vivint ara, tothom ens hem d'adaptar una mica i aquest, doncs mira, és un efecte col·lateral d'aquesta crisi.
Hauríem d'ampliar o, si no, obrir alguna oficina més, que no fos només dues per la tarda en tot Sabadell.
Els treballadors de Correus, per la seva banda, demanen que aquestes dues oficines també obrin a les tardes per rebaixar la feina acumulada.
El Bosc de Can Déu es prepara per evitar els incendis aquest estiu.
Ja ha arrencat una campanya que s'allargarà fins a finals de juliol per retallar l'herba que ha crescut als quatre accessos de la finca. Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura de la Fundació Caixa Sabadell, explica que aquest any és perillós per dos motius, la pluja i el confinament.
Continuar les actuacions que ja estaven programades, que ja s'han anat fent al llarg de l'hivern i la primavera, i aquesta s'ha retrasat una miqueta més per una banda, ja dic, per les pluges d'aquesta primavera que hem d'esperar una miqueta, veiem l'efecte del creixement de la vegetació per no fer una estressada, una tallada de l'herba i que després torni a créixer a l'interim i també doncs, una mica també per l'efecte del confinament.
Després escoltarem més detalls d'aquesta entrevista que hem fet al Notícies Migdia.
Un doctor de l'Hospital de Sabadell al Comitè d'Experts de la Generalitat per reformar el sistema de salut.
Es tracta del doctor Salvador Navarro, director del Servei de Cirurgia i de l'Aparell Digestiu del Parc Taulí. Aquest matí s'ha anunciat que formaria part d'aquest equip que ha de millorar i reforçar el sistema sanitari públic català. Navarro també ha format part del Comitè de Crisi del Taulí durant la pandèmia.
En esports, el Sabadell ha anunciat que portarà un pedaç durant el play-off per agrair la tasca dels professionals essencials durant el confinament i també per l'afició arlequinada.
En coneixerem tots els detalls recuperant part de l'entrevista al director general del club, Bruno Batlle, a l'Hotel Suís.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Toni González, a les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans repassem l'estat dels serveis. Tarda ben estiuenca a Sabadell, tenim 28 graus a la ciutat, tot i que ara s'han aixecat algunes nuvolades. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols alts i mitjans són presents a bona part del territori. De fet, aniran circulant al llarg d'aquesta jornada. A més, ja creixen nuvolades i, de fet, estan descarregant alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu. I aquestes nuvolades, que també creixen a altres punts de muntanya, durant la tarda s'aniran desplaçant cap al sud-est. Per tant, esperem que durant la tarda arribin també els ruixats, a la depressió central, al prelitoral i al final del dia també al litoral central. Seran d'intensitat entre feble i moderada en general, però com va passar ahir, és probable que siguin d'intensitat forta acompanyats de tempesta i localment en calamarsa o pedra. Per això hi ha activat un avís per intensitat de precipitació que afecta el Pirineu i les comarques de la meitat nord del país, sobretot de l'interior. De cara a demà al matí, encara núvols alts, de fet tota la jornada, amb bastanta nuvolositat al quadrant nord-est i a la tarda Sant Tornem-hi, es repetiran els ruixats de tarda, però seran una mica més locals i aïllats. Això sí, reapareixerien també al final del dia a punts del litoral central. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha un quilòmetre de retencions a la C58, a l'alçada de Terrassa, cap a Manresa. També trobem complicacions a l'enllaç amb la P7, a la B30. En trobem a Cerdanyola del Vallès, en sentit Girona, i també en trobem a Barberà del Vallès, també cap al nord, un quilòmetre. En aquest cas, al nus de la Trinitat, també hi hauria 7 quilòmetres de retencions en sentit nord a la sortida de la Ronda Litoral. Passen 5 minuts de les 7, entrem en matèria. Els mateixos treballadors de Correus demanen que les oficines de la Creu Alta i Espronceda obrin a les tardes per evitar les aglomeracions al carrer. Des de la reobertura, després de l'estat d'alarma, la saturació d'aquestes dues oficines està provocant llargues cues entre els usuaris del servei. A més, hi ha molta paqueteria acumulada a les oficines, fruit del tancament per la pandèmia i també per l'augment de les compres per internet dels últims mesos.
Per tot plegat, usuaris de Correus han explicat que han hagut de fer cues de fins a 2 hores al carrer per recollir un paquet o fer un enviament, un temps que d'altres no poden invertir en aquestes qüestions i no saben quan podran passar per les oficines. Mentre que el malestar creix, també hi ha veïns que entenen que els treballadors redueixin els horaris d'atenció al públic a l'estiu. Hem parlat amb tots ells.
Bueno, pues hemos hecho una horita de cola y bueno, tampoco es para tanto, bien.
Penso que s'han de prendre precaucions, no?, de seguretat i tal, i el que sí que he observat que el que és la distància de seguretat i tal no ens han comentat res, potser aquí es podia fer d'altra manera, sí.
Es que es la tercera vez que vengo, porque hoy hay poca, porque otros días ha llegado allí a la avenida. Una exagente, yo no lo veo normal.
Y bueno, he venido a los 3 días, pero como no es una cosa urgente tampoco, pues vengo cuando puedo y ya está, cuando veo que me puedo esperar un par de horas, no todo el día aquí.
El problema és que hi ha gent nova, ells mateixos ho van dir, que hi ha gent nova, van molt atreçats perquè deuen tenir feina acumulada i a més estan fent un horari intensiu amb el que tot s'acumula amb aquestes hores. Llavors, clar, aquí es formen moltes cues. Jo vaig vindre l'altre dia, vaig estar una mica més de 3/4 d'hora i avui suposo que igual.
Provoca molts problemes en aquest sentit a la gent, però vaja, ja et dic que en aquesta situació total que estem vivint, doncs suposo que la societat també ha de fer un petit esforç.
Actualment només hi ha 2 oficines a Sabadell que obrin a les tardes i els dissabtes, la del centre, el carrer Indústria i la del carrer Boccaccio, la zona hermètica.
I a part dels usuaris, els treballadors també paguen aquesta mala planificació del servei. És per això que demanen que aquest any no s'apliqui l'horari d'estiu i les oficines del passatge de l'estudi i la plaça Fontanella obrin tot el dia.
Sí, una opció que avalen des de la CGT, tot i que el delegat sindical Juan Manjón la lliga a la contractació de més personal.
I s'ha de contractar gent. I és més, hi ha gent de la tarda, val? Que l'han passat al torn del de matí, doncs que aquesta gent pugui tornar a la tarda i s'ha de reforçar. Ha dit, doncs normal, aquest estiu no és normal. Però si no és normal, hem d'adaptar-nos a la situació que tenim.
I és que des del seu punt de vista, que generin aquestes cues al carrer pot ser molt perjudicial per tothom.
Primer, per la gent que ha de fer la cua amb aquesta climatologia, és insuportable, és molt dur, i a més fomenta la concentració, no, una mica, no, de la gent, això que tampoc és recomanable des d'un punt de vist també sanitari.
Manjón també ha explicat que les cues fan que es visquin més moments de tensió a dins de les oficines, un fet que troba normal, tot i que recorda que els treballadors no són culpables del mal funcionament del servei.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La família de Montse Careta, una de les detingudes l'any 2001 en relació a la mort d'Helena Jubany, confia que el jutjat número 2 de Sabadell reobri el cas i poder demostrar la innocència de la jove que es va acabar suïcidant a la presó. L'entorn de Careta, que acaba de fer pública la seva postura en un comunicat, creu que la noia va ser una víctima més d'aquest cas.
En l'escrit, la família de Montserrat Careta assenyala que la reobertura de la causa hauria de servir per investigar en profunditat i amb els mitjans actuals les circumstàncies de la mort d'Helena Jubany i demostrar, diuen, la innocència de Careta, de qui asseguren va ser una víctima més. De fet, subratllen que l'autor o els autors del crim de la bibliotecària de Sant Manat segueixen fent la seva vida en plena llibertat. Per això s'han compromès a personar-se com a acusació particular contra els responsables de la mort de Jubany per la possible inducció al suïcidi de Montse Careta quan era a la presó. La petició de l'entorn de Careta arriba una setmana després que la família d'Helena Jubany sol·licités formalment la represa de la investigació arxivada l'any 2005 sense que se celebrés cap judici. Asseguren que han aparegut noves proves i testimonis que avalarien la reobertura del cas que porta l'advocat Benet Salelles. Així ho assenyalava la setmana passada Joan Jubany, germà de l'Helena, en roda de premsa.
També hi ha hagut gent que tenia informació rellevant sobre el cas, que discretament, a través de del canal que vam habilitar, que és la web helena.jubany.cat/crim, ha contactat amb nosaltres i gràcies a això doncs, podem aportar nous testimonis, nous indicis i noves proves.
L'objectiu de la família és esclarir les circumstàncies del crim de Jubany abans no prescrigui la causa judicial en els pròxims anys.
La Generalitat ha atorgat el tercer grau penitenciari per als polítics empresonats per l'1 d'octubre, entre els quals hi ha dos sabadellencs, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. D'aquesta manera, el govern de Quim Torra ha ratificat el que van proposar les juntes de tractament de les presons, que ja van proposar que els nous polítics entressin en aquest nou règim.
Amb el tercer grau, els empresonats hauran de tornar als centres penitenciaris per dormir entre setmana, però podran dormir a casa seva durant el cap de setmana. Des del departament han valorat la bona actitud dels presos, diuen, durant aquest temps que porten entre reixes. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha definit com a bona notícia el tercer grau dels presos.
Li podria dir que és una molt bona notícia que puguin gaudir ja del tercer grau, que ho hem demanat des de fa molt de temps que poguessin gaudir d'aquest tercer grau, però malauradament doncs, és una notícia que ens fa més evident que mai també doncs, aquesta injustícia de que en el nostre país doncs, hi ha presos polítics, no? I també doncs, exiliats polítics. No? I per tant, nosaltres doncs, més que mai el que volem no és que els donin el tercer grau, sinó que els donin la llibertat.
Carme Forcadell ja ha reaccionat a aquesta nova sentència, ha afirmat textualment que el tercer grau no és llibertat, sinó que és el compliment de la condemna. Per la seva banda, Jordi Cuixart també ha piulat la frase «La llibertat és un rei sortint en tren cap a l'exili» i ha finalitzat la piulada dient «Salut i República Catalana».
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
En marxa les tasques per prevenir possibles incendis al bosc de Can Deu aquest estiu. Els treballs que han començat avui i s'allargaran fins al 24 de juliol consistiran en tallar l'herba en quatre dels accessos a la finca, concretament als espais reforestats l'any 2016 arran de les ventades que dos anys abans van devastar el bosc. S'actuarà en una superfície de 6 hectàrees.
L'estassada programada complementarà les ja efectuades els mesos de febrer, maig i juny i té com a objectiu minimitzar el risc d'incendis forestal al bosc de Can Deu. Així ho ha apuntat en una entrevista al Notícies Migdia Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Crear un petit tall entre la vegetació dintre del bosc i la de fora i més que res per contribuir a que si hi hagués algun incendi doncs aquest no agafés tanta embolada.
Aquestes tasques que es duen a terme cada any, però la situació del sotabosc és diferent aquest estiu a la d'altres anys per dos motius, tal com apunta Teixidor.
Ha crescut l'herba aquest any. També ens hem de dir que enguany és un any que a diferència dels altres, les pluges s'han anat allargassant bastant i l'estat de la vegetació no és excessivament preocupant des del punt de vista que encara està força verda, amb la qual no és com altres anys, que a principis de juny ja hi havia una sequedat important i el risc d'incendi era molt més important.
A banda d'una vegetació menys seca, el risc d'incendi també és menor aquest estiu per la davallada del nombre d'usuaris que arriben al bosc de Can Deu fruit de les mesures preses durant la crisi sanitària del coronavirus.
El que potser ha afectat més en aquest aspecte el tancament dels aparcaments de la carretera Mata de Pera i el de l'aparcament de la zona de lliure de Sant Julià d'Altura. Això sí que ha sigut molt important al punt de vista que molta gent que accedia a un vehicle doncs ja no hi ha vingut i doncs, bàsicament només hi ha gent que ve a peu i a la casa de Sant Julià doncs, tota l'activitat de la gent vinculada amb els barbacoes doncs, també s'ha notat moltíssim la baixada.
Tot i això no es pot abaixar la guàrdia i fins al 15 de setembre reforçarà la vigilància a l'espai en col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell.
Més coses, l'Hospital de Sabadell tindrà representació al comitè d'experts que ha posat en marxa el govern de la Generalitat per reformar el sistema públic de salut. Serà a través de la figura del doctor Salvador Navarro, que és cirurgià i director del Servei de Cirurgia i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell, que a més ha format part del comitè de crisi del Taulí i de l'actual òrgan col·legiat d'adaptació post-Covid. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. El govern de la Generalitat vol reformular el sistema públic de salut que la crisi sanitària del coronavirus ha posat contra les cordes. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha destacat que l'organisme ha de buscar els mecanismes per reforçar la sanitat.
La pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova el sistema sanitari que s'ha vist forçat a incrementar ràpidament les seves capacitats de vigilància epidemiològica, de capacitats diagnòstiques i capacitats assistencials per contenir i per mitigar els efectes sobre la salut de la ciutadania de Catalunya. És per això que el govern i a petició del propi president Torra volen endegar un procés de reformes per tal de reforçar el Sistema Nacional de Salut i garantir el seu caràcter universal, equitatiu i també garantir-ne la sostenibilitat i la capacitat de resposta.
I entre el llistat d'experts que formaran part d'aquest organisme hi figura un metge de l'Hospital de Sabadell, el doctor Salvador Navarro, cirurgià i director del Servei de Cirurgia i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell. Navarro ha treballat de ple en la gestió de la pandèmia des del centre sanitari i, de fet, ha format part del comitè de crisi i també de l'organisme que l'ha precedit, l'actual òrgan col·legiat d'adaptació post-Covid. I, precisament, sota aquesta responsabilitat, divendres passat al Cafè de la Ràdio, Navarro explicava que el Taulí està preparant un pla de contingència que avui mateix, de fet, s'havia de presentar.
De quina manera podem, i ho estem dibuixant ara, tancarem un pla de contingència dimarts proper, el dia 14, en el qual inclourem això, o sigui que encara no està decidit quin és el nombre de malalts que decidirem obrir una altra vegada la primera o la segona planta on va estar la UCI, si és que ha de ser d'UCI, si és que ha de ser de llit convencional de planta, això ho estem acabant de decidir ara.
Navarro, de llarga trajectòria, va ser reconegut l'octubre passat amb el Premi Pere Virgili que atorga la Societat Catalana de Cirurgia.
L'Esquitx busca col·laboració ciutadana per poder tirar endavant el projecte InserJove, que treballa per la inserció laboral dels joves i que aquest any ha tancat amb pèrdues. L'associació juvenil ho vol fer a través de la plataforma Teaming, que busca la col·laboració mensual a través d'una quota fixa d'un euro al mes.
L'InserJove va atendre l'any passat una seixantena de joves d'entre 16 i 30 anys i, segons dades de l'Esquitx, pràcticament 4 de cada 10 participants ha aconseguit millores significatives, ja siguin insercions professionals, ocupacionals o laborals. Sergi Asensio, director de l'Esquitx, detalla la importància d'aquest projecte.
És un projecte que estem molt contents perquè al llarg de molts anys creiem que hem canviat la vida de molts joves que estan abocats segurament a una situació de deixadesa, de falta d'acompanyament, de fracàs escolar, i gràcies a un acompanyament, a un curs que es treballa molt les competències personals i habilitats personals, aquests nanos descobreixen una nova motivació, descobreixen les seves capacitats, els seus talents i és una gran oportunitat, no?
Per poder mantenir el projecte i les altres iniciatives de l'Esquitx, cal anar més enllà de la col·laboració puntual i cal traçar una xarxa de suport. Un objectiu que és possible a través del Teaming, que permet molts suports d'una petita quantitat de diners. A més, la plataforma també permet fer-se amic econòmic de l'entitat establint unes col·laboracions fixes.
Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Repassem altres notícies del dia. Finalitzen les obres a la plaça de les Escaldes en Gordany, a la Creu Alta, que s'havien aturat a causa de l'estat d'alarma.
L'actuació havia començat el passat 9 de març i es van haver d'aturar a causa de l'estat d'alarma, però ara ja han finalitzat. Aquestes actuacions tenen com a principal objectiu potenciar l'espai com a zona d'estada i lleure dels veïns, així com també incrementar la quantitat i la qualitat de la vegetació.
Alteracions en el recorregut de l'autobús L80 de la TUS.
Entre avui i demà l'autobús ja no passarà pels carrers Brutau, Sol i Pedrís ni pel passatge Rubió i Ors. El vehicle passarà per l'avinguda Barberà en els dos sentits i realitzarà totes les parades que es trobin al seu recorregut.
I comencen les obres de remodelació del Parc Nostra Llar al districte primer.
S'hi realitzen reformes a l'àrea de jocs infantils, introduint nous elements i modernitzant els existents. També es canviarà la part de l'arbrat per substituir-ho amb exemplars en mal estat.
La policia de Sabadell ha detingut una persona en plena llum del dia al carrer Joanot Martorell.
Els fets han tingut lloc aquest dilluns a la tarda, quan els agents de la policia local han detingut un home de 30 anys que tenia pendent un requeriment judicial de detenció.
I convocada una manifestació aquest divendres a les 7 del vespre per rebutjar la visita del rei a Catalunya. La concentració serà a la plaça Sant Roc. I ara hi posarem música perquè el grup ballesà de la Pegatina ha publicat el primer senzill del seu nou àlbum que es titula Darre la Vuelta.
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura.
Estem escoltant la cançó Cómo se hacen las flores, aquest primer senzill de l'últim disc del grup de Montcada i Reixac. Amb aquest nou àlbum, el grup vol tornar als seus orígens, tornant a buscar els sons més rumberos.
La Pegatina publicarà nou disc el 26 de setembre sota la premissa de ser el millor disc que han fet fins ara. Així ho defensa Adrià Sales, cantant del grup ballesà, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies. El mateix cantant explica que han volgut tornar a la sonoritat de l'àlbum Via Mandarina de l'any 2009, un so molt més rumbero combinat amb tocs de pop.
És com que té la nostra part essència més rumbera, però de cop i volta ell li porta els seus tocs més pop, diguéssim, i llavors no és exactament el que fèiem als inicis, però perquè m'ha pres molt més. I res, jo estic molt content perquè jo crec que és el millor disc que hem fet mai, que així és el tòpic que et diuen tots els artistes, però aquesta vegada ho penso.
Les lletres de les cançons també han evolucionat respecte a aquell disc de fa més de 10 anys. El cantant afirma que als 24 anys, moment en què es va publicar Via Mandarina, jugava més amb les lletres i que ara amb 35 demostra molta més maduresa. El disc s'espera pel setembre, però la banda ja va publicar aquest Cómo se hacen las flores fa dues setmanes i publicarà un segon senzill el 24 de juliol. Me llamó la primavera.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Hem cantat molts gols aquesta temporada.
Ever Pena dins l'àrea, Bori!
La busca per Aaron Rey, dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, el gol!
Dins l'àrea per Néstor, Néstor controla la cara a la mitja volta, Néstor!
Gol!
Però l'espera ha estat llarga, massa llarga.
És el club que pot fer gol, arregui les hores curós, sent el gol!
Després de 4 mesos i mig, torna al futbol. I l'ascens està a només 270 minuts.
Sabadell en joc.
Primer capítol, esperem, de la trilogia d'aquest Playoff Express. Diumenge, a partir de 7:45 del vespre i en directe des del Nuevo Mirador del Algeciras, Centre d'Esport Sabadell, Club Atlético de Madrid B.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Notícies vespre.
Un quart i mig d'avui, moment per sortir de la ciutat i la comarca. Anem cap a l'Hospitalet, on hi ha aquesta roda de premsa del govern català i també amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, on s'ha demanat que els veïns dels barris més afectats d'aquesta població, la Florida, Torrassa i Collblanc, que evitin sortir de casa i també que limitin els contactes amb grups de més de 10 persones. De fet, es recomana que només tinguin contacte amb les seves famílies. En una roda de premsa, Marín i també la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha anunciat que se suspenen les activitats esportives, culturals i lúdiques en aquests mateixos barris per intentar tallar les cadenes de transmissió. També han anunciat que els aforaments als bars seran del 50% i que es prohibirà consumir a la barra. Tot plegat perquè hi ha hagut 300 casos actius de coronavirus en aquesta població. La roda de premsa encara s'està donant a terme. Potser hi ha novetats en els pròxims minuts. I aquesta mitjanit ha d'entrar en vigor l'enduriment del confinament també per la ciutat de Lleida i 7 municipis més del Segrià, una mesura que es preveu que s'allargui 15 dies més.
La resolució decreta restriccions a la mobilitat, les activitats de restauració i comercials i prohibeix les reunions de més de 10 persones. L'executiu català espera que ara no hi hagi impediments judicials al procediment que, de fet, ja ha comptat amb el suport explícit del ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ara el document s'ha de traslladar al contenciós administratiu per tal que s'aprovi.
I dediquem els últims minuts a repassar els esports. I comencem amb el doble gest d'agraïment del Centre d'Esport Sabadell a la samarreta que faran servir els jugadors durant el play-off. El club estrenarà un pegat a la màniga esquerra amb la paraula gràcies i dues mans aplaudint. Serà un homenatge als col·lectius que han treballat durant la pandèmia i també als socis arlequinats pel seu suport en els últims mesos sense futbol. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. En declaracions a l'Hotel Suïssa, el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, ha explicat que la intenció és aprofitar l'altaveu que tindran aquests dies a Andalusia per fer aquest doble homenatge.
El que volíem fer és un homenatge a tots aquells professionals que s'han deixat la salut, el temps, l'esforç, i alguns, malauradament, la vida, fins i tot, i creiem que és el mínim que podíem fer. en aquest homenatge volem incloure tots aquells que han estat i com bé deies tu abans, estan encara treballant sense descans, mentre alguns estan a casa queixant-nos, i això inclou des de sanitaris, farmacèutics, no sé, cossos de seguretat, empleats de l'alimentació, que han estat exposats cada dia per protegir-nos o alimentar-nos.
Dia en el qual el club també ha arribat a un acord amb l'empresa sabadellenca Disnova per lluir el seu logotip en el pantaló del play-off. Tot plegat abans que l'equip marxi demà al migdia en avió cap a Màlaga i es concentri a Estepona. A un quart d'una hi ha prevista una concentració d'aficionats davant de la tribuna de la nova Creu Alta per acomiadar la plantilla. Batlle també ha agraït aquest gest, però ha demanat responsabilitat.
Evidentment que vindrà aficionats i estarem totalment agraïts i volem que estiguin aquí amb l'equip, però com també hem demanat, el que volem és una màxima responsabilitat i ser exemplars també en aquest moment doncs important i especial per tots, i però on també hem de tenir en compte doncs les circumstàncies actuals, les circumstàncies sanitàries actuals i ser molt responsables des del nostre... Des de la nostra part, el que intentarem és facilitar-ho al màxim, doncs, perquè tothom pugui gaudir de la sortida dels jugadors, però fer-ho de la forma més segura i responsable possible.
El rival de diumenge, l'Atlético B, es troba concentrat a Marbella des de dissabte. En les últimes hores s'han incorporat a la llista de 24 jugadors el porter Àlex Dos Santos i el central Álvaro García, només restant amb el primer equip a les ordres de Simeone, Manu Sánchez i Rodrigo Riquelme.
La plataforma Units pels Ascensos continua empenyent amb força per fer-se escoltar. L'agrupació que plega un bon nombre de clubs de Catalunya ha optat per la via judicial per obligar la Federació Catalana de Futbol a rectificar amb la resolució de les competicions de futbol base.
Recordem que, a diferència del que va passar amb el futbol amateur i juvenil, a la resta de categories es va declarar nul·la la temporada sense ascensos. El Mercantil és un dels clubs que integren la plataforma i el seu president, Jordi Graner, explica que la Federació Catalana no els ha deixat altra alternativa que apel·lar a la justícia ordinària.
La federació se l'ha jugat dintre d'aquest enrocament que porta, perquè ha deixat sense resposta i esgotada totes les vies no judicials i gairebé t'empeny tal qual a la via judicial. I això és el Marc, que és l'advocat sabadellenc, reparteix mig. Vull dir que té recorregut. Ja no estàs apel·lant als òrgans que són propis de la federació, sinó que és un òrgan judicial independent.
La plataforma busca que la federació convoqui una assemblea extraordinària perquè redireccioni el rumb que han pres. Segons Graner, la recollida de firmes perquè això passi s'està duent a terme amb èxit.
La Federació Catalana som nosaltres, som els clubs catalans, tots els 1.400 i escaig, i hem de poder decidir sobre tot allò que ens interessa, sigui càrrecs, sigui sous, sigui censos, i aleshores el que demanem a la gent és dir, vols afegir la teva signatura perquè es pugui produir aquesta assemblea extraordinària si no la convoca d'ofici com ha de fer-ho la federació? I hi ha força acceptació.
Graner assegura que hi ha possibilitats que la Federació Catalana hagi de ratificar amb la resolució que va prendre respecte al futbol base.
I repassem dos apunts més. Candela Andújar jugarà al València la pròxima temporada.
La davantera barbarenca, nascuda a Sabadell, va renovar fa setmanes pel Barcelona, que la cedeix ara al conjunt Che, també a primera divisió, per gaudir de més minuts. D'altra banda, l'exarlequinada Marta Corredera, internacional absoluta, és una de les 7 incorporacions del nou Real Madrid femení. Arriba al conjunt blanc procedent del Levante.
I el Club Deportivo Llano prepara una agenda d'actes per commemorar el 60è aniversari de l'entitat.
El Club de Can Puiganet té previst disputar un torneig al mes de setembre i organitzar una exposició, entre d'altres activitats. No serà fins passades les vacances, això sí, quan detallaran les dates d'aquesta celebració dels 60 anys del Llano.
Un minut per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordar-vos només que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i que també actualitzem totes aquestes notícies a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornarem demà a partir de les 10. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.